Cada dia es presenten 48 denúncies per violència masclista a Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui és 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I les dades demostren que la lluita és del tot vigent, Joan Bota.
Els advocats del torn d'ofici registren un 10% més d'assistències per violència masclista i de gènere respecte a l'any passat. Recordem que el telèfon 900-900-120 gratuït i que no deixa cap rastre si pot rebre ajuda davant la violència masclista. En cas d'urgència cal trucar al 112. A l'espera de les manifestacions de la tarda, avui ja hi ha hagut aquest matí l'acte institucional del 20N.
Barcelona, Anna Escura.
Aquest any s'ha posat el focus en la violència en l'àmbit digital. El manifest, conjunt entre Generalitat, Ajuntament i Diputació de Barcelona, l'ha llegit la periodista Cristina Puig.
La violència masclista en l'àmbit digital afecta el benestar de les víctimes, reforça estereotips i n'obstaculitza la participació política i la llibertat d'expressió.
Precisament aquest migdia, el Consell de Ministres ha fet el primer pas per nomenar la nova fiscal general de l'Estat. Serà Teresa Paramecato, que una dona amb àmplia trajectòria en la lluita contra la violència masclista. Madrid, Paula Brujats.
És un perfil feminista, 35 anys de carrera, artífex de la llei contra la violència masclista, un nom idoni per substituir Álvaro García Ortiz després de la condemna del Suprem. Això és el que diu la Moncloa, que vol superar aquesta crisi. El PP, però, ja la qüestiona i diu que és un perfil continuista.
Que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal, perseguir el delito y cumplir la ley.
Lo importante no es a quién nombran, sino el que lo nombra, si ha aprendido la lección, si va a seguir utilizándola políticamente.
Encara a Madrid, segona jornada del judici del cas Pujol.
Després de veure ahir com l'Audiència Nacional mantenia Jordi Pujol dins la causa, tot i la seva edat i el seu estat de salut, avui s'ha sabut que l'expresident no haurà de connectar-se al judici fins que li toqui declarar.
Enviada especial, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El tribunal el dispensa amb ell i a la resta d'acusats, com és habitual en els judicis llargs, per bé que els acusats tenen la llibertat d'acudir a la sala, com han fet avui els 7 fills de l'expresident. Jordi Pujol també pot connectar-se si vol, avui no ho ha fet i previsiblement no ho farà fins que li toqui declarar. Aquest matí, la sessió, que ara mateix ha acabat, ha estat molt tècnica i una mica descafeïnada.
I atenció també avui a això. La justícia europea sentencia que els matrimonis homosexuals celebrats en qualsevol país de la Unió Europea tenen validesa a tots els estats membres. Brussel·la, Jordi Baró.
Sí, és una victòria judicial per un matrimoni de ciutadans polonesos que es van casar a Berlín ara fa 7 anys i que van topar amb la negativa de les autoritats de Polònia a reconèixer-los la Unió al seu país. La justícia de la Unió Europea sentencia avui que aquest reconeixement és obligatori entre països de la Unió Europea, perquè si no s'està violant el dret a la lliure circulació i el respecte a la vida privada.
I a les portes del Black Friday, és aquest divendres, al Catalunya migdia d'avui buscarem les fórmules dels experts per evitar les estafes.
Com cada any, els descomptes arriben acompanyats per anuncis falsos, imitacions, ofertes que no ho són i fraus per robar dades bancàries.
I a la cultura, avui el protagonista indiscutiblement és aquest.
Oriol Pla.
Ja ho heu sentit, Oriol Pla ha fet història. Ha guanyat el primer Emmy internacional per un actor català pel seu paper a la sèrie Jo, Adicto.
La directora Joana Pardo s'ha endut el guardó al millor documental d'esports per Se Acabó, Diario de unes campiones sobre el Carrubiales.
I quan faltin 20 minuts per les 3, Marta García, bon dia.
Bon dia.
Arribaran els esports avui amb el focus posat a la Champions.
Sí, és que el Barça visita Stamford Bridge per enfrontar-se al Chelsea. Dos equips empatats a 7 punts i els blaugranes que recuperen Marcus Rashford però que segueixen amb la baixa de Pedri. Courtois, per cert, es baixa en el Madrid per jugar demà, en este cas, en el camp de l'Olympiacos. I en handbol, el balonmano Granollers se la juga en Europa. Parlarem d'això i també sentirem Xavi Pascual davant un nou compromís europeu del Barça de bàsquet demà en l'Eurolliga.
Moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs només ens consta una incidència, un camió avariat a la P7 a Parets del Vallès que genera uns 2 quilòmetres de retenció en sentit sud. A la resta de xarxa, circulació sense problemes amb algun tram de congestió habitual a aquesta hora, per exemple, a les rondes cap al Nus de la Trinitat. I també recordem que és obligatori, això sí, l'ús de cadenes al port de la Bonaigua. El transport públic, només retards puntuals a l'RL4.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb la tranquil·litat, tot i que una mica més fred que ahir.
Sí, ha disminuït la temperatura, clarament, i més que disminuirà demà i demà passat, a més, amb vent fort, fins i tot violent, en alguns racons, en algunes àrees dels dos extrems del país. Continuarem així aquesta tarda i, a més, destaquem la nevada, que ha anat guanyant intensitat, ha d'anar baixant els 800 metres de cota, fins i tot a totes les cotes, la propera nit, de la Val d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà i fins i tot algun altre punt de l'Alt Pirineu. A l'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà, de moderada intensitat. I el fred, demà i demà passat, com dèiem, una mica més viu.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Cada dia, els Mossos d'Esquadra reben de mitjana 48 denúncies relacionades amb la violència masclista, segons dades de la policia catalana, coincidint avui amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. De moment, des del gener i fins al 31 d'octubre d'aquest any, s'han presentat 14.500 denúncies en l'àmbit de la violència masclista, mentre que durant tot l'any 2024 van ser poc més de 17.000. Després de 4 anys d'increments sostinguts, enguany sembla que les xifres globals s'estabilitzen, Miquel Jarque.
Sí, hi ha també una bossa de persones que no denuncien, entre un 70 i un 80%. Calculen, i a més hi ha repunts. Per exemple, en franges d'edat jove, sobretot amb dones que tenen la primera relació afectiva, es disparen els delictes de revelació de secrets. Són normalment fotografies o vídeos íntims que s'acaben difonent per les xarxes socials. Els Mossos preveuen que aquests delictes encara aniran a més en els pròxims anys. La sergent dels Mossos d'Esquadra, Andrea García, és cap de la Unitat Central d'Atenció a les Víctimes.
Descobriment i relació de secrets ha augmentat un 21%. Inclou comportaments, conductes relacionades sobretot doncs, amb la difusió d'imatges, de vídeos no consentides que després s'utilitzen com xantatge emocional, com a coacció, amenaces, per mantenir la relació de parella o fins i tot com a venjança en el moment que es trenca.
En canvi, Miquel, baixen els feminicidis, on els autors són parelles o exparelles.
Sí, a falta de tancar dades al desembre, són 5 de les 8 dones assassinades del global de feminicidis. És la xifra més baixa dels últims 10 anys. Però atenció, l'entorn sovint és passiu i no avisa de situacions de risc.
Aquest any podem dir que en el 100% dels casos de feminicidis, el seu entorn immediat tenia coneixement de que estava patint alguna situació de violència. Per tant, hi ha informació que no es treballa per part dels professionals que indiquen que pot haver una amenaça letal, és a dir, que els pot desencadenar amb una situació de violència física extrema.
Pel que fa al perfil dels assassins, recollit en els últims 10 anys pels Mossos, constaten que la majoria tenen entre 41 i 54 anys, 7 de cada 10 espanyols, 8 de cada 10 s'entreguen després de cometre l'assassinat i un de cada 4 se suïcida.
Però avui tenim més dades. Els advocats del torn d'ofici registren un 10% més d'assistències per violència masclista i de gènere respecte de la l'any passat, en aquests primers 10 mesos de l'any. En total es van atendre prop d'11.000 casos, segons dades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que ha donat a conèixer avui coincidint amb aquest Dia Internacional per eliminar la violència contra les dones, Sara Canyeter.
Sí, aproximadament 3 de cada 4 dones són ateses per casos de violència de gènere. Això implica que tenen una relació sentimental amb el seu agressor, mentre que la resta de dones són ateses per casos de violència masclista, que han augmentat un 16% respecte al mateix període de l'any passat. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona també han detectat un augment dels casos de violència digital amb víctimes cada vegada més joves. Cristina Capuz és la responsable del torn d'ofici i diputada de la Junta de Govern.
Que la pràctica el que ens demostra és que comencem a tenir més treball d'aquest, inclús a les guàrdies d'aquest tipus, gent molt jove, lo típic, alguna foto que s'ha enviat, algun vídeo, i quan ja no són parella o perquè s'han cabrejat, doncs ho reenvio a tota la classe. Això comença a passar i és una realitat. Cada cop més joves, potser tenen 15, 16 anys, 13, ja de tot.
Davant aquest augment de pràcticament 1.000 víctimes més respecte a l'any passat, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona demanen més recursos i diuen que seguiran oferint formació amb perspectiva de gènere de manera continuada i gratuïta entre els seus col·legiats.
Bé, doncs en l'acte institucional d'aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'ha fet una crida a erradicar totes les violències masclistes, especialment les digitals, que impacten sobretot entre les dones més joves. La periodista Cristina Puig ha estat l'encarregada de llegir el manifest unitari. Anem cap a la plaça de Sant Jaume, José Antonio Rodríguez i Anna Escurà.
Manifest conjunt entre Generalitat, Ajuntament i Diputació de Barcelona. Aquest any s'ha posat el focus en les violències digitals i s'ha posat molt èmfasi en l'impacte profund i sostingut que tenen en les víctimes. La periodista Cristina Puig ha estat l'encarregada de llegir el manifest d'aquest any.
La violència masclista en l'àmbit digital afecta el benestar de les víctimes, reforça estereotips, danya la dignitat i la reputació, atempta contra la privacitat i la llibertat de les dones, adolescents, infants, causa pèrdues econòmiques i n'obstaculitza la participació política i la llibertat d'expressió.
L'acte ha servit per reforçar el compromís de totes les institucions per treballar en un pacte català contra les violències masclistes.
Però la lluita feminista es tornarà a mobilitzar aquesta tarda arreu del país. Hi ha manifestacions convocades a Reus, a Lleida, a Girona i a Barcelona Marriera.
A la capital catalana es tornarà a fer visible la divisió del moviment feminista. S'ha convocat una marxa 6:45 del vespre a la plaça Universitat, encapçalada pel moviment feminista Novembre Feminista, que defensa tot tipus de dones, incloses les trans. En canvi, les feministes de Catalunya se'n desmarquen, com va passar el 8M, i es concentren a la mateixa hora a la plaça Sant Jaume, sota l'EMA 25N, fartes de la impunitat.
Doncs precisament coincidint amb el 25 de novembre, el govern espanyol ha proposat la nova fiscal general de l'Estat. Serà Teresa Peramato, amb una àmplia trajectòria en la lluita contra la violència masclista. Pren el relleu d'Álvaro García Ortiz després de la condemna del Tribunal Suprem i en un moment crític per la Fiscalia. El govern espanyol en destaca el perfil feminista, però el Partit Popular ja l'ha criticat. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Canvi ràpid, rapidíssim, per intentar superar la crisi, i el govern espanyol ha triat un perfil que s'ajusta a les prioritats de Pedro Sánchez. Teresa Peramato, progressista, 35 anys d'experiència, sense pas previ per la política i artífex de la llei contra la violència masclista, un perfil feminista que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat de les crítiques de la dreta.
No hay ninguna duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país. Y también les digo que hoy es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado.
I el perfil també convenç els socis de Sánchez. Sumar celebra el nom, però lamenta en el context en què arriba Verónica Barbero, portaveu.
Confiamos en que hará un buen trabajo al frente de una institución que es tan importante para el funcionamiento democrático. Va a llegar después de una sentencia injusta a Álvaro García Ortiz, un hombre inocente.
Però al PP no li sembla bé, critiquen que és un perfil continuista, una fiscal que va avalar la polèmica llei del només sí és sí, i Esther Muñoz pregunta a Pedro Sánchez si li seguirà donant ordres.
Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si el presidente del gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
El d'avui és només el primer pas per culminar el relleu a la Fiscalia. Ara cal l'informe del Poder Judicial, que no és vinculant. A García Ortiz, per exemple, no el van avalar. I després la nova fiscal haurà de compareixer al Congrés. Això ja serà a mitjans de desembre. Després el rei l'anomenarà oficialment. I mentrestant, García Ortiz seguirà en funcions.
Més coses. Comissions Obreres i la UGT demanen al govern espanyol que apugi el salari mínim interprofessional un 7,5% l'any que ve, fins a deixar-lo als 1.273 euros bruts mensuals. Un augment d'aquest salari que, per primera vegada, els sindicats proposen que tributi a Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia. Sembla que no tenim a punt aquesta comunicació amb Madrid, amb l'Àngels Lafuente, per tal d'explicar o de sentir les explicacions dels principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, demanant aquesta millora del servei del salari mínim interprofessional de cara a l'any que ve. Recobrem més coses, seguim a Madrid, perquè l'expresident Jordi Pujol ja no s'ha connectat avui per videoconferència en la segona sessió del macrojudici contra ell i la seva família per la fortuna oculta a l'estranger. L'Audiència Nacional ja permet que Pujol i també els seus fills no hagin d'assistir al judici fins que els toqui declarar, previsiblement al mes de maig. Tot i així, els 7 fills de Pujol sí que eren avui a la sala. Com dèiem, anem a Madrid, concretament a San Fernando de Henares. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Jordi Pujol, però té el dret a connectar-se, si ho vol, durant el judici, tot i que previsiblement no ho farà fins que li toqui declarar. La segona sessió d'aquest macrojudici s'ha dedicat a les al·legacions en el tràmit de qüestions prèvies de les defenses dels acusats. Han esgrimit arguments com la prescripció, la nul·litat de les actuacions o la poca concreció de l'acusació. Pau Ferrer és l'advocat de quatre dels germans Pujol.
Y esa dualidad, inexistencia de concreción en el delito antecedente, junto a la expresión de que el origen, insisto, es desconocido, nos lleva a una inconcreción fáctica a la que asociamos la lesión al derecho de defensa.
José María Fuster Fabra, que defensa l'empresari Josep Mayola, afirma que no ha comès cap delicte.
Que el blanqueo de capitales, desgraciadamente, coincidiríamos todos en que se ha convertido en una especie de comodín del público. Cuando no se sabe qué poner, se pone blanqueo de capitales, pero es que no se dice dónde está el blanqueo de capitales.
Demà les acusacions han de respondre a aquests al·legats.
A Catalunya, el govern es posa a treballar per prohibir l'especulació en la compra d'habitatges. Tal com us està avançant aquesta emissora, demà la Generalitat es reunirà amb els comuns i amb experts en dret urbanístic per començar a dissenyar una proposta que hi posi fre. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern s'ha compromès amb el partit de Jéssica Albiach a blindar els habitatges perquè es comprin per viure-hi i no per guanyar-hi diners. La consellera de Territori, Sílvia Pané, que encapçalarà aquesta reunió, serà demà dimecres, en la qual espera posar la primera pedra per tenir el projecte a punt el primer trimestre de l'any que ve.
Les que calguin per tenir unes bones propostes i explorar quines altres polítiques, actuacions podem implementar per tal de garantir un únic objectiu, i és que els habitatges construïts a Catalunya es destinin de manera preferent a l'ús residencial o lloguer habitual.
Com diu la consellera, es faran les reunions que calguin. Demà hi haurà la primera i els comuns ja tenen una idea dissenyada en aquest sentit. Demà la posaran sobre la taula juntament amb l'últim estudi sobre la compra especulativa que s'ha fet a l'àrea metropolitana. David Cid, portaveu del partit.
Fons d'inversió, fons voltor, estan comprant els nostres barris, els nostres pobles, per convertir l'habitatge no en un dret, sinó en un negoci.
I és que l'habitatge és el principal problema pels catalans, segons el CEO que es va publicar ahir. Un CEO que també dispara Aliança Catalana. Si ara es fessin eleccions, el partit d'extrema dreta es disputaria el tercer lloc amb Junts per Catalunya. D'això, Albert, n'ha fet alguna valoració el govern?
Doncs de portes en fora, la portaveu ha evitat enviar un missatge de preocupació per aquest auge, tant d'Aliança Catalana com també de Vox, a l'última enquesta elaborada pel govern. Això sí, Pané, que ha assegurat que reforçaran les polítiques d'habitatge i de seguretat per combatre els seus discursos.
El govern, almenys des del nostre punt de vista, ha d'estar centrat en la gestió, en donar resposta a la ciutadania, perquè pensem que és la millor manera, i aquesta agenda de progrés i reformista, autocrítica, determinació en continuar aplicant aquestes polítiques.
I encara en la crònica política, Esquerra Republicana ha designat una gestora per pilotar la crisi del partit a Barcelona, després que la setmana passada va dimitir més de la meitat de la direcció. L'actual líder de l'agrupació local, Creu Camacho, encapçalarà la gestora fins que es convoqui un congrés en què la militància triarà la nova direcció. Aquesta crisi ha esclatat en ple procés per triar el candidat republicà a l'alcaldia de Barcelona, Marta Corbalán.
La direcció nacional d'Esquerra s'ha reunit aquest matí amb la líder de la Federació de Barcelona i s'ha decidit que ella mateixa coordini aquesta gestora fins que no se celebri el congrés. Recordem que la crisi va esclatar dijous passat quan 8 dels 13 membres de la direcció de l'agrupació local van dimitir per discrepàncies amb Creu Camacho, a qui acusen d'estar subordinada als interessos del grup municipal liderat per Elisenda Alemany i de no garantir l'autonomia del partit a Barcelona. Avui també s'ha decidit que tot aquest embolic no alteri el calendari per escollir l'alcaldable d'Esquerra per Barcelona, que s'ha de triar si no hi ha cap canvi el 27 i 28 de febrer. Per ara només s'hi ha postulat públicament Elisenda Alemany, l'actual líder del grup municipal i número 2 d'Oriol Junqueras. Veurem si després d'aquestes turbulències internes es presenta algun altre candidat que acabi competint amb Alemany en unes primàries.
Passant 4 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida anem a Brussel·les. Bones notícies pels matrimonis homosexuals.
Catalunya migdia.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número?
Per què te'l mires?
I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Casum Dena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vine a l'Open Day de La Salle Campus Barcelona el dissabte 29 de novembre. Descobreix tots els graus universitaris i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a lasalleurl.edu.
El 28 de novembre el MACBA fa 30 anys i ho celebrem amb un cap de setmana llarg de portes obertes. Vine a divendres, dissabte o diumenge i gaudeix de les noves exposicions. Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica i com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. T'hi esperem.
Només fins diumenge el Black Friday del Cort Inglés, rentadora de càrrega frontal Bosch de 9 quilos, abans amb un preu de 749 euros. I ara per tan sols 449. Només el Black Friday del Cort Inglés. A la botiga, web i app.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Agost de 1945. Hiroshima i Nagasaki. El bombarder Enola Gay. El president Roosevelt. L'avís d'Albert Einstein. El laboratori de Los Alamos. El científic Oppenheimer. La bomba Little Boy. Viatgem a l'interior de l'operació per entendre el perquè d'aquella atrocitat. Nits sense ficció. El projecte Manhattan en color. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Si veus la teva foto en aquest anunci, truques a un advocat. Si t'amenacen amb difondre les teves fotos íntimes, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia.
És un quart i mig. Els països de la Unió Europea estan obligats a reconèixer els matrimonis homosexuals celebrats en un altre estat membre de la Unió. Així ho ha sentenciat la justícia europea avui arran del cas d'una parella de Polònia casada a Alemanya que havia topat amb la negativa de les autoritats del seu país a reconèixer-los. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Revés avui de la justícia de la Unió Europea a Polònia i a la seva negativa a reconèixer parelles del mateix sexe casades en un altre estat membre. El cas és el d'un matrimoni homosexual de ciutadans polonesos que el 2018, mentre residien a Alemanya, es van casar a Berlín. Van sol·licitar després al Registre Civil de Polònia la transcripció del certificat de matrimoni, amb la intenció de traslladar-se al país per residir-hi com a parella casada. Però la sol·licitud va ser denegada amb l'argument que el dret polonès no autoritza el matrimoni entre persones del mateix sexe. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt avui de forma clara a favor dels demandants i sentencia que els països de la Unió Europea han de reconèixer un matrimoni homosexual si s'ha celebrat dins l'espai comunitari. En cas contrari, conclou que s'estaria violant la llibertat de circulació i residència i el respecte a la vida privada i familiar. Ara bé, els jutges europeus també precisen que aquest reconeixement no implica que el propi país, en aquest cas Polònia, hagi d'introduir el matrimoni entre persones del mateix sexe al seu dret intern.
I mentrestant s'obren diferents fronts diplomàtics per intentar posar fi a la guerra d'Ucraïna amb el denominador comú de la proposta de Donald Trump. A Abu Dhabi, representants nord-americans i russos mantenen contactes secrets esbombats, però, per alguns mitjans, tot i que el Kremlin es nega a confirmar-los. També els aliats de Kiev es reuneixen avui telemàticament per influir en el document de Washington, Albert Manyà.
Les reunions d'Abu Dhabi, on també hi ha el cap de la intel·ligència militar ucraïnesa, van començar ahir. El portaveu de Putin insisteix que no han rebut cap revisió del document plantejat a les converses de Ginebra, però, en tot cas, el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, subratlla que l'esperit que a la base de tot plegat ha de ser el que va parlar a Alaska Trump i Putin. És a dir, confirmar el territori conquerit, reduir la mida de l'exèrcit ucraïnès i no admetre Ucraïna a l'OTAN. Per això es queixa de l'actitud de la diplomàcia europea.
L'objectiu d'aquestes filtracions, especulacions constants, difusió de rumors, és només un. En aquest cas, l'objectiu és soscavar la iniciativa de Donald Trump en la part que reflecteix l'entesa assolida en Anchorage.
En aquest context, des d'Ucraïna augmenten les veus sobre un possible viatge de Zelensky a Washington aquesta setmana. Mentrestant, els seus aliats es reuneixen avui telemàticament per influir i reclamar presència en el document final. Demà ho faran els caps de la diplomàcia dels 27.
Però tota aquesta activitat diplomàtica no frena els atacs militars.
Sí, avui els dos països s'han atacat mútuament. La pitjor part se l'ha endut Kiev, amb 6 morts, a més de destrosses en instal·lacions energètiques. Els ucraïnesos han llançat uns 250 drons i han provocat 3 morts a la regió del Rostov, segons fonts oficials.
I a tot això, el president francès Emmanuel Macron insisteix que Europa no es pot mostrar feble davant l'amenaça russa, però nega que tingui cap intenció d'enviar soldats a Ucraïna, si més no ara mateix. Macron intenta tranquil·litzar així els francesos davant la imminent instauració del servei militar voluntari. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Dijous que ve, Emmanuel Macron anunciarà un nou sistema de servei militar voluntari per als francesos, que substitueixi l'actual Servei Nacional Universal. Però en cap cas aquesta reforma servirà per enviar tropes franceses a lluitar a Ucraïna, ha assegurat Macron.
Necessitem, almenys per ara, dissipar qualsevol idea enganyosa que enviarem els nostres joves a Ucraïna. No es tracta d'això.
Però França sí que participa i lidera en la coalició de voluntaris per reforçar Ucraïna un cop s'hagi signat la pau amb Rússia. De la trentena de països que la conformen, França, juntament amb el Regne Unit i Turquia, enviarà soldats per formar l'exèrcit ucraïnès en l'armament que Europa li vendrà. Ampliar i modernitzar l'exèrcit forma part de les condicions de Zelensky per firmar qualsevol acord. Un objectiu de tota Europa, diu Macron, per poder mantenir Rússia a ratlla.
Ens equivocaríem si ens mostréssim febles davant d'aquesta amenaça. I si els francesos volem protegir-nos, que és la meva única obsessió, hem de demostrar que no som dèbils contra el poder que més ens amenaça.
Sobre els actius russos congelats, Macron ha assegurat que no serà Trump qui decidirà què fer-ne, sinó la Unió Europea, ja que es troben en sol europeu.
Donald Trump es vol reunir amb Nicolás Maduro, segons mitjans dels Estats Units, en l'actual context de maniobres militars nord-americanes al Carib i amb la Casa Blanca acusant el règim veneçolà de liderar el narcotràfic. El Departament d'Estat nord-americà ha designat el càrtel de Los Soles com una organització terrorista internacional i considera que tant Maduro com altres alts càrrecs del seu govern i de l'exèrcit formen part d'aquest grup. Avions militars nord-americans han sobrevolat les últimes hores una zona marítima pròxima a Veneçuela, mentre moltes de les companyies aèries que operen a Caracas han cancel·lat vols aquesta setmana. Buenos Aires, Joan Biosca.
Hola, bon dia. Una possible manera de preparar el terreny de cara a una futura trucada entre Donald Trump i Nicolás Maduro podria ser la demostració de força d'aquestes darreres hores. Segons diverses aplicacions de rastreig de vols en temps real, dos caces F-18 i un bombarder B-52 dels Estats Units haurien sobrevolat el mar Carib a poques milles de les costes veneçolanes a minuts només de Caracas, en un raid aeri que ha durat força estona sense que s'hagi registrat cap reacció militar per part del chavisme. El president de Veneçuela és Nicolás Maduro.
No van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás.
Des de la Casa Blanca acusen Maduro de ser un cap narco com a líder del càrtel de Los Soles i una amenaça també per a la seguretat nacional, el que permet al govern nord-americà ordenar, sense haver de donar explicacions al Congrés, operacions militars.
Tornem a casa nostra perquè aquest divendres és el dia oficial del Black Friday, tot i que ja fa molts dies que va començar el bombardeig amb ofertes comercials de tot tipus. Doncs bé, cal estar alerta perquè es calcula que un 70% dels correus electrònics que rebem amb suposades ofertes són fraudulents, Mireia Sala.
Sí, els ciberestafadors publiquen anuncis falsos a Google o en xarxes socials que imiten marques oficials i obtenen dades personals, com la targeta bancària del client. Per assegurar-nos que no estem clicant en una pàgina fraudulenta, cal fixar-se en el domini i buscar amb eines com Whois, qui és, o Domain Tools, la data en què s'ha creat aquest domini. Ho explica l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez.
El que et diu això, si fa poc o no fa poc. Si, per exemple, una marca de sabatilles molt famosa, doncs resulta que aquest portal doncs, fa 2 mesos que s'ha creat, com pots comprendre, doncs ja aquí salten les alarmes.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa des d'avui fins al gener una campanya per conscienciar els ciutadans perquè no caiguin en aquestes estafes.
2 de cada 3 metges de la sanitat privada a Catalunya se senten poc valorats per les asseguradores. És el que es desprèn de l'última enquesta sobre aquest àmbit que han presentat avui el Col·legi de Metges de Barcelona. A casa nostra hi ha més de 15.000 metges a la sanitat privada i un 34% dels catalans tenen una pòlissa privada de salut. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia. Denuncien que les retribucions que reben no s'ajusten al servei que donen, que no es valora prou ni la seva feina ni el fet que utilitzen tecnologia puntera i que en alguns casos, fins i tot, ni tan sols se'ls actualitza l'IPC que les asseguradores sí que cobren als pacients. Pere Torné és el president de la secció d'assegurança lliure del col·legi.
Poder actualitzar els barems perquè amb la majoria de les companyies no està establert ni tan sols l'actualització anual segons IPC. Ni tan sols això, ni algunes que ho fan espontàniament, però ni tenen cap obligació, ni està pactat, i n'hi ha moltes que, òbviament, no ho fan. En algunes d'elles estem utilitzant els barems de fa 20 anys.
També denuncien que no poden negociar directament amb les asseguradores i en aquest sentit reclamen una taula on també hi sigui el Departament de Salut. Per contra, valoren positivament altres condicions de la seva feina, com ara la fidelitat dels pacients, la flexibilitat o la conciliació.
I ja que parlem de salut, els casos de grip han augmentat un 30% aquesta setmana passada fins a arribar als 6.000 diagnòstics segons el Departament de Salut. L'elevada demanda de vacunació, de fet, ha deixat molts caps sense estoc de vacunes i obliga a donar cita per més enllà d'una setmana. Tot i admetre aquest desabastament, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, minimitza el problema.
En alguns casos puntuals poden haver-hi trencaments d'estoc, no? Això és difícil de preveure quan es fa de forma generalitzada, perquè hem d'entendre que hi ha molts centres d'atenció primària a Catalunya. Per tant, tenir un estoc de vacunes enorme a cada centre és molt complicat. Això ha passat puntualment en algun centre. Sí que és veritat que vacunes han anat arribant i, per tant, pot diferir la vacuna i no passa res per fer-ho doncs, uns dies enrere.
Els professionals continuen recomanant vacunar-se i extremar precaucions en cas de símptomes. I una cosa més abans de la publicitat, perquè tenim llum verda del Consell de Ministres a un compromís que el Ministeri de Transports va contraure amb la Generalitat fa 17 anys. És l'acord per pacificar la Nacional 2 al Maresme i millorar els accessos a l'autopista C32. Va tornar a sortir del calaix fa 2 anys pels acords entre Esquerra Republicana i el govern de l'Estat. Faltava, però, el vistiplau d'Hisenda, que finalment ha arribat amb l'autorització per modificar el límit de despesa. S'abonaran a la Generalitat 384 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Joan Garcia, per què serviran aquests diners?
Per ampliar voreres, fer més carrils bici, passos subterranis a la via del tren i reduir carrils a la Nacional 2, que el Ministeri va cedir a la Generalitat el 2009, però sense la partida econòmica per millorar la via. I millores també perquè els prop de 10.000 vehicles diaris que hi circulen es desviïn cap a l'autopista C32. Es milloraran o es faran nous enllaços a l'Ella, Taià, Premià de Mar, Cabrius, Vilassalla, Veneres, Canet i Calella, i d'aquesta manera la Generalitat executarà les obres amb els diners de l'Estat. És una llarga reivindicació per part dels municipis de la comarca.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa.
És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Brindem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2/4, els premis més prestigiosos de la televisió mundial, els Emmy internacionals, han premiat dos catalans.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas.
Oriol Pla ha fet història enduent-se el premi a millor actor per la sèrie Yo Adicto, de Disney+, mentre la directora Joana Pardos s'ha endut el guardó al millor documental d'esports per Se acabó, diario de unas campeones, que aborda el cas Rubiales a la selecció espanyola de futbol. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
Bon dia. Aquest ha estat el nom de la nit a l'entrega dels Premis Emmy Internacionals que s'ha fet a Nova York.
Oriol Pla.
L'actor barceloní Oriol Pla ha aconseguit fer història convertint-se en el primer intèrpret català que guanya un Emmy. El seu paper protagonista a la sèrie Yo Adicto del director basc Javier Giner ha convençut el jurat d'aquesta 53a edició dels Emmy Internacionals, dedicats a les produccions audiovisuals produïdes fora dels Estats Units. Oriol Pla ha dedicat el premi a la família i als amics i també ha enviat aquest missatge a totes aquelles persones que pateixen addiccions, com és el cas del seu personatge, inspirat en la vida del director de la sèrie.
Si tens addicció i et trobes enmig d'un bosc molt fosc, no t'aturis, perquè cap sentiment és l'últim. Continua, perquè a l'altre costat hi ha un regal. A l'altre costat hi ets tu.
Juntament amb Oriol Pla, a Nova York també hi ha triomfat una altra artista catalana. Parlem de la directora rapitenca Joana Pardos, que ha aconseguit l'Emmy al millor documental amb Se acabó, Diario de las Campeones, el qual explica l'escàndol a la selecció espanyola de futbol femení. Pardos ha dedicat el guardó a les dones més enllà del futbol, però també s'ha recordat de les protagonistes del documental.
Que bonic que amb tot el treball que hem fet, doncs ara tinguem aquesta recompensa tan xula i també la valentia de les jugadores, no?, que per primer cop parlaven d'una cosa tan injusta que han viscut durant tots aquests anys.
Nit dolça, doncs, pel talent català en un escenari internacional com són els Emmy i una ciutat que els guardonats no oblidaran.
Thank you very much. Bona nit, Nova York.
Més coses.
Un jueves de un puente, Matías fue a por Amelie al colegio y se la llevó. Pasaron el fin de semana en un camping sin cobertura.
55 dones s'han dirigit a la Unitat contra les Violències Masclistes en el sector audiovisual i cultural en el seu primer any de funcionament. Gairebé la meitat de les consultes feien referència a situacions d'agressions sexuals. Són dades fetes públiques avui coincidint amb aquest Dia Internacional per eliminar la violència contra les dones. Madrid, Tània Tàpia.
Bon dia. Aquesta unitat és un projecte conjunt del Ministeri de Cultura i l'Acadèmia de Cinema Espanyola que es posa en marxa després de les denúncies contra el director Carlos Bermud. Busca ser un refugi on escoltar les dones del sector i assessorar-les. Ernest Hurtado, ministre, Fernando Méndez Leite, director de l'Acadèmia.
Esta unidad nació para decirle a todas las mujeres del cine, del audiovisual y de la cultura
que van a ser escuchadas, que su historia importa.
No podemos consentir que las profesionales de la cultura tengan que vivir situaciones de acoso y abuso en el ejercicio de su profesión.
6 de cada 10 consultes venen de l'àmbit del cinema i més de la meitat són casos que van passar fa més d'un any, un fet que indica que a moltes dones els costa fer el pas. Un 52% a més assegura haver patit violència psicològica i que encara n'arrossega les seqüeles. En aquest primer aniversari també s'ha presentat un protocol adreçat a les empreses culturals perquè sàpiguen com detectar i actuar davant de situacions de violència i posar-hi fre.
Doncs precisament relacionat amb aquest tema... Aquesta setmana s'estrena la pel·lícula d'animació Bella. Es basa en la història de supervivència d'Anna Bella Estevez, una dona sevillana maltractada pel seu marit durant 11 anys. La presenten com una eina per identificar les agressions masclistes, Valeria Obereda.
I és que moltes dones, segons Anna Bella, no són conscients que en són víctimes.
Yo recuerdo que veía noticias en la tele de mujer asesinada y me preguntaba, bueno, ¿y esta mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas y yo soy una mujer inteligente. Yo no era consciente. 40% de las mujeres no piden ayuda porque no son conscientes de que están siendo maltratadas.
Porque el maltractament no es constant.
Es sobre todo que no lo hacen todo el tiempo. Nos dan una de cal y otra de arena. Nos engancha eso de que a veces son extra maravillosos y después también es que nosotros nos sentimos culpables. Lo hace de tal forma que nos sentimos culpables.
I aquesta doble cara del maltractador també es veu a Bella.
Ha buscado un tono de voz como el de Víctor Clavijo en el que puede ser un hombre totalmente seductor, pero a la vez un ogro, amenazador. El mismo tono de voz enamora y asusta.
Y aquí l'exemple.
Eres luminosa, te sientes incomprendida y tienes ganas de hacer muchas cosas en la vida.
Lo nuestro es amor o muerte. ¡Amor o muerte!
La pel·lícula és una eina més de la fundació que porta el nom d'Anna Bella d'ajuda a dones maltractades.
I amb això hem arribat a falta de 20 minuts per arribar a les 3. Hem arribat, doncs, al moment de la informació esportiva. Ho hem dit a les 2 quan començàvem. Avui és dia de Champions i no toca un partit qualsevol. El Barça arriba a aquesta 5ª jornada de la fase Lliga de la Champions amb 7 punts. I avui visita Stamford Bridge per enfrontar-se al Chelsea, amb els mateixos punts que els blaugrana. L'equip arriba recuperant alguns jugadors, com ara Rashford, però també amb algunes baixes. Londres, Bernat Soler.
Què tal? Bona tarda. Sí, partiràs avui a Stamford Bridge, un dels clàssics del futbol europeu modern, i el Barça, com deies, amb alguna baixa de pes, especialment la de Pedri, que encara no s'ha recuperat del tot per poder ser avui a Londres. I hem d'afegir, evidentment, les baixes de llarga durada de Gavi i de Ter Stegen. Per contra, ja vam veure contra l'Atlètic de Bilbao a la Lliga Joan Garcia. Rafinha també ja torna a les convocatòries, tot i que és difícil que avui sigui titular. I com comentaves, també Marcus Rashford recuperat de la grip i que avui podria tenir l'oportunitat al seu país, a Anglaterra. Chelsea i Barça estan empatats pràcticament a tot, a 7 punts a la Champions. Els dos són també segons classificats a les seves lligues domèstiques i és per això que som davant d'un gran examen per l'equip de Hansi Flick. Juga contra el Chelsea, que és l'actual campió del Mundial de Clubs i campió també de la Conference. És un equip que, de la mà d'Enzo Maresca i sense grans estrelles, com mínim pel que fa a noms en el seu equip, aconsegueix fer un dels millors futbols del continent europeu. Hi ha noms familiars, com els dels blaugrana Cucurella o Marc Guiu, a l'equip de Londres, i pel que fa al partit d'avui, que per cert serà presidit per, sobretot, una temperatura molt freda, prop dels 5-6 graus aquesta nit a Stamford Bridge, alguns dubtes en l'equip titular, la presència d'Eric Garcia bé en defensa o bé al mig del camp, com dèiem, aquesta possible presència o no de Rashford, Ferran Torres, en fi, són tot de factors que tindrem en compte a partir de les 9 del vespre, quan comenci aquest partit que farem a la TDT.
Els Chelsea i Barça, Bernat, són d'aquells enfrontaments que marquen història, i de fet se n'han disputat uns quants molt remarcables que molts recordem.
Doncs sí, com et comentava, jo diria que és un dels grans clàssics del futbol europeu modern. A partir de la dècada dels 2000 van començar a enfrontar-se i ho van fer, a més, en partits absolutament disputadíssims. En la memòria de tots, evidentment, el gol d'Iniesta a Stamford Bridge que va servir al Barça per classificar-se per la final de la Champions de l'any 2009, un gol que jo crec que el cites i tothom sap perfectament on era en aquell moment, però més enllà d'aquell partit, que per cert va acabar amb empat a un, hi va haver, per exemple, un partit on Messi va tornar boig al defensa del Chelsea Basc de l'Horno, que va ser expulsat. És el partit que, quan va acabar, va provocar que Mourinho a la sala de premsa parlés d'aquell famós teatro, del Bueno. Tot i així, el Barça només ha guanyat una vegada a Stamford Bridge. Va ser precisament aquell any 2006, amb aquest partit de Messi, 1-2. La resta, la veritat és que han estat partits molt difícils per l'equip blaugrana, que en un balanç amb el Chelsea realment també té números molt, molt igualats. 4 victòries per cadascun dels dos equips i 6 empats. Som davant, segurament, un dels enfrontaments europeus més igualats de tota la història.
Doncs ara, amb totes les cartes sobre la taula, amb l'última hora dels equips, toca fer anàlisi de què podem esperar aquest vespre al partit. I ja sabeu, com sempre, l'anàlisi el fem amb el Ricard Torquemada. Ricard, què esperes d'aquest partit i quin nivell presentarà avui el Chelsea?
Home, doncs un partit molt, molt, molt interessant, molt atractiu, un equip molt modern, un equip jove que té algunes similituds amb el Barça, perquè és un equip molt més poderós en atac que no pas en defensa, amb jugadors al mig camp de gran nivell com Caicedo, Enzo Fernández, amb extrems de molt talent, Pedro Neto, Garnacho, Wijnaldum, Gittens. Potser els hi falta un davanter rematador, els hi falta algú que acabi les jugades, però de mig camp cap endavant té un equipàs. I un entrenador, Maresca, que va créixer a prop de Pep Guardiola al City i que des que ha agafat el Chelsea ara fa dues temporades ha fet créixer molt l'equip. És un equip que està intentant tornar al club on era fa aproximadament una dècada, no? En les opcions de optar per tots els títols, siguin prèmies, siguin Champions, perquè fa temps que en aquest sentit no guanya competicions grans, està guanyant més competicions menors, el Mundial de Clubs que deia el Bernat, que era la primera edició, i la Conference League, però una bèstia que està despertant i, per tant, avui veurem un partidàs a Stamford Bridge.
No té una estrella allò que s'emporti tots els llums, però en canvi molt bon equip i amb molt bons jugadors.
Sí, encara té Cole Palmer, que probablement és el jugador més destacat, que la temporada passada va créixer molt i que està lesionat des de fa algunes setmanes, però, com dius, són jugadors més aviat joves que estan a punt de fer el salt de qualitat. Tenen també una perla de 18 anys, que és el mateix any de naixement que Lamine Yamal, que és Estevao, que és un brasiler que apunta molt bé, però que ara mateix és suplent. I com diem, jugadors d'un rang alt, però que estan a punt d'explotar. Caicedo i Enzo Fernández probablement a l'Equatorial l'Argentí són els jugadors ara mateix amb més valor al mercat, jugadors que van arribar per més de 100 milions d'euros cadascú aquí al Chelsea i per tant jugadors que seran actors principals al Mundial aquest estiu, per exemple.
Doncs a partir de les 9 al partit, per tant una hora abans com sempre la TDT amb el Ricard, amb el Bernat i companyia. Fins ara, companys.
Adeu.
Anava a dir que aquest Chelsea-Barça no és l'únic partit del dia a la Champions, en una jornada que es completarà demà. I en què, Marcos García, el Madrid hi arriba amb baixes importants.
Sí, fixa't quina llista. Thibaut Courtois és baixa de darrera hora, té gastroenteritis, no ha pogut entrenar-se avui. El porter belga ni tan sols viatja cap a Atenes. El Madrid s'hi desplaça a hores d'ara, ara mateix. Jugarà, per tant, l'Unin. També es perd el partit Hausen, amb molèsties al genoll del partit de l'Elx. No ha pogut tampoc completar entrenament avui al central espanyol. S'afegeixen a la llista de baixes que té Xavi Alonso. Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao i Mastantuono. Tampoc ha pogut arribar l'extrem argentí. Torna Tchouaméni. Avui, que és el seu aniversari, Xavi Alonso té una bona notícia d'entre totes aquestes tan dolentes. Aquesta tarda, roda de premsa del tècnic de Xavi Alonso, encara el Madrid no ha fet oficial quin jugador l'acompanyarà. Això de cara a demà, on també tindrem dos partits d'aquells que t'agraden a tu, Atlètic de Madrid-Inter o Arsenal-Bayern de Múnich.
Aquest és maco, sí.
Molt, molt xulos aquests, però això per demà. Tu guardes a l'agenda de demà. Dels partits d'avui, el Chelsea-Barça és el partit, evidentment, però ens podem quedar amb aquests tres. Comencem per un que ens queda a prop geogràficament, Borussia Dortmund, Villarreal, Marcelino, tècnic Groguet.
Ellos sabemos que son un equipo que en ataque muy peligroso, pero también que podemos hacerles peligro, tenemos que defender muy bien, atacar con criterio, también ser profundos y agresivos en ataque y a partir de aquí, pues estos partidos se suele decidir en las áreas.
També avui en aquestes Champions masculines, Slavia de Praga, Athletic Club de Bilbao i Manchester City, Bayer Leverkusen, Rodri i Kovacic són baixa a l'equip de Guardiola.
Tot això pel que fa a la Champions, per tant, un menú d'allò més interessant, tant avui com demà, en partits europeus, tot i que els pericos estan de ressaca de la Lliga Espanyola. Perquè l'Espanyol es va retrobar amb la victòria després de dues derrotes consecutives i amb la victòria d'ahir contra el Sevilla, L'Espanyol es consolida a les places europees. I enmig d'aquesta bona dinàmica esportiva, avui el club ha fet, Sergi Andreu, la Junta General d'Accionistes.
Una junta important que ha servit per aprovar els números de la temporada passada i presentar el pressupost per la 25-26 i, sobretot, per crear el nou Consell de Direcció. Entren com a nous consellers Alan Pace, que serà el president del Consell i del club, vaja, Stuart Hunt i Antonio Dávila. Es mantenen com a consellers Mao Yebu i Rafa Marañón. El club tanca el curs anterior amb un benefici net de 2,2 milions d'euros, després de 4 anys seguits de pèrdues. I aquesta que sentirem és la previsió per aquesta propera temporada, segons ha explicat Antonio Dávila, el nou conseller.
El presupuesto de este año prevé unos ingresos de 78 millones. De todas formas, estamos siguiendo por delante de presupuesto. Yo creo que se acercará más bien a los 80 millones. Las pérdidas operativas presupuestadas en estos momentos son de unas pérdidas de 13 millones. De cara al futuro, nuestro objetivo no tener ningún tipo de pérdidas operativas, es decir, trabajar por lo menos en el punto muerto, sin pérdidas, de forma que todos los ingresos extraordinarios que vengan por venta de jugadores o inversiones se dediquen a mejorar el club en global.
Tot plegat el dia després que l'equip guanyés per 2-1 davant del Sevilla amb dos grans gols de Milla, que ja en porta 5, i Roberto Fernández, que n'ha fet 3, i una actuació estel·lar del porter Dimitrovic, que va ser clau en la victòria del seu equip. Ara els de Manolo es consoliden en la sisena plaça, amb 21 punts, i ja tenen un coixí de 4 punts respecte al setè.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Penso que la gent es buidarà en tots els aspectes del partit i tant de bo sigui un partit igualat fins al final.
L'embol granollers no pot badar a Europa.
Catalunya migdia.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises al lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar el futur.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Pures.
Només fins diumenge, al Black Friday del Corte Inglés, Nintendo Switch 2, amb el joc Mario Kart versió digital per tan sols 479,90 €. Tot això i molt més, únicament al Black Friday del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Us ho dèiem abans de la publicitat, falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Obrim l'agenda esportiva del dia, on destaca la competició europea d'handbol. En la segona competició, la Lliga Europea, el Granollers juga avui la seva continuïtat, Mariona Serra.
I és que si els ballesans no guanyen a la pista de l'Horus Danès, que és cap de grup i arriba invicta, quedaran pràcticament eliminats de la fase de grups de la Lliga Europea. L'equip només ha sumat 3 punts en 4 jornades i és tercer del grup C. Per classificar-se, necessita guanyar els 2 partits que li queden i esperar un entrebanc de l'equip eslové, el Grosis Slovan, que és el seu rival directe per la segona i última plaça que dona accés a la ronda principal. A més, el Granollers arriba amb mala dinàmica amb 4 derrotes en els últims 5 partits entre la Lliga Sobal i la competició europea. Antonio Rama, entrenador del Granollers, confia en el seu equip i l'afició.
Som conscients que és l'última oportunitat per seguir vius en aquesta competició i també sabem de la dificultat del moment i de la situació en la que estem, no? Però no per això deixem de tenir il·lusió i ambició, i sabem que segurament ells tenen molt clar que ho tenen tot de cara i nosaltres, doncs, molt a perdre, i potser hem d'intentar fer valer aquesta condició, no?
El partit es disputarà avui a 7:15 en directe per Esport 3.
I de l'handbol al bàsquet, perquè demà el Barça rebrà l'Asvel Villeurbanne a la 13a jornada de l'Eurolliga, amb el retorn de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana al Palau, una dècada després. El partit també suposa, Ernest Macià, la tornada al Palau de Thomas Hertel.
És correcte, Thomas Hertel, un jugador que va estar al Barça, que la temporada passada el Barça el va voler fitxar, però davant la pressió popular es va fer enrere, i això ha fet que el jugador interposés una demanda contra el Barça per més €1,5 milions. Hertel, per tant, torna amb un equip d'Eurolliga, que això sí, hem de dir que és el cuer. Això sí, els focus estaran posats en Xavi Pascual, que tornarà a ser entrenador de la banqueta local 9 anys i mig després.
Sé que serà un moment especial per mi, sens dubte, tornar a sortir al Palau amb la gent, un moment molt bonic i que sí que el tinc una mica visualitzat al cap, però tampoc no ho estic pensant massa perquè tot queda en un segon pla, no? Tot això és poc important comparat amb l'importància de jugar bé i de millorar, de jugar bé i de guanyar aquest partit, que el considero francament important pel nostre futur.
Xavi Pascual busca la primera victòria a l'Eurolliga, que la setmana passada es va escapar a l'últim segon. Aquest cap de setmana ja ha aconseguit la primera a la Lliga ACB.
I aquest dimarts, Martorell viurà una nit històrica. Coincidint amb el partit de la Champions del Barça, l'equip de futbol sala de la ciutat, el Sala 5 Martorell, juga partit de Copa del Rei davant del Pozo de Múrcia, Francesc Ripoll.
Són els setzens de final d'aquesta competició i l'equip del Baix Llobregat buscarà donar la sorpresa i obtenir el bitllet pels vuitens de final, on ja hi són el Barça i l'Indústria Santa Coloma. El Pozo Múrcia és el líder de la primera divisió de futbol sala i tornarà a visitar Martorell 19 anys després. Ivan Calle, el tècnic de l'equip català, vol acabar orgullós del seu equip.
Pasarlo bien, dar un buen espectáculo a la gente, vivir la experiencia, aprender de ella. Somos conscientes de que nos enfrentamos al líder de primera división, por lo tanto a uno de los mejores equipos del mundo, pero queremos tener buenas sensaciones y acabar orgullosos el partido.
El Sala 5 Martorell juga a la segona divisió espanyola per quarta temporada consecutiva. És un dels pressupostos més modestos de la Lliga i ara són a la zona mitjana de la classificació. L'objectiu a llarg termini és recuperar la passió pel futbol Sala Martorell i tornar a gaudir de l'elit, com ja ho va fer el mític Miro Martorell. Aquest partit a 9:15 del vespre.
I aquest cap de setmana passat s'ha disputat la primera fase de la Lliga Genuine. Aquest esdeveniment s'ha convertit en una de les activitats d'inclusió social més importants de la Lliga de Futbol, una lliga amb jugadors amb discapacitat intel·lectual que representen tots els clubs de primera i segona divisió, Carles Vila.
És la 8a edició d'aquesta activitat esportiva social promoguda en el seu moment per al Nàstic i que ha crescut gràcies a la implicació de tots els clubs, no només professionals, també d'altres lligues de la Federació Espanyola. Escoltem Lluís Fàbregas, el president del Nàstic.
Estem molt contents des de Tarragona de tornar a ser els anfitrions de la inauguració de la Liga Genuine Mueve, un any més, i ja en portem 8 amb aquest, aquí a Tarragona, al nou estadi. Ha sigut el primer cap de setmana, l'obertura de la temporada 2025-26, en el qual aquest any hi ha 50 equips participants de tot l'estat espanyol, doncs els equips pràcticament de primera i segona divisió que formen part d'aquesta competició, la competició més rellevant en el món del futbol en quant a inclusió.
En total s'han disputat a Salou 75 partits jugats a 8 camps, amb 1.000 participants, amb un lema molt significatiu, compartir abans que competir. La segona fase es farà a València i a Cadis, i l'any que ve la tercera a Vila-real i Burgos, i la gran final serà a Bilbao.
I ara us parlem del personatge del cap de setmana. Defender down, Crooks has two more. My goodness. Un personatge, Marta García, que ens trasllada fins a la Lliga Universitària Femenina de Bàsquet dels Estats Units.
Per parlar concretament d'Audi Crooks, la pivot de la Universitat Estatal d'Iowa ha tornat a lluir. En la victòria del seu equip diumenge davant les Mercy Heart Lakers de Pennsylvania, Crooks va anotar 27 punts en 22 minuts en pista, a més de firmar també 4 rebots i una assistència. Però és que la setmana anterior va superar el seu rècord particular de puntuació, anotant 43 punts en només 20 minuts. La coneixen com a Lady Shaq, en clara referència a Shaquille O'Neal. Però la jugadora d'Iowa, de només 20 anys i 1,91 d'alçada, és exemple també per la seva lluita contra la grassofòbia en l'esport. Amb 15 anys ja tenia ofertes, volem dir, de les principals universitats estatunitenques, i assegura que està acostumada a sentir comentaris sobre la seva corpulència. Diu que el fet que a eixes edats els adults parlen del teu cos no la va ajudar gens. Sí, la seva família i també, sobretot, el seu equip. Tant el tècnic com les companyes fan pinya per defensar-la sempre. I és que ara mateix és una de les jugadores més determinants de la NCAA i apunta als primers números del draft, segons expliquen tots els experts.
I ens queden, 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Amb què vols acabar, Marta?
Doncs mira, un apunt de motor, perquè Mari Boy, el pilot de l'ES a la Vall d'Aran, serà nou pilot de la Fórmula 2 la pròxima temporada i ho farà en un dels equips més reconeguts, el Prema, amb base a Itàlia. Firma per les dues pròximes temporades.
Doncs amb aquesta notícia de motor hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia.